10:24 del matí. Seguim aquí al Sant Cugat a Fons, matins en xarxa. I avui, mira, és l'últim dia, però alhora estic content, perquè tenim un dia més aquí a l'estudi Ramon Bernés, el nostre comentarista de capçalera de cinema. Àngel Comas, molt bon dia.
Hola, què tal, com esteu?
Molt bé, home, i tu?
Mira, aquí, anar fent.
Home, ja encantes que siguis aquí, a més per acomiadar la temporada, almenys pel que fa al making-off.
Sí, sí. Això d'acomiadar la temporada a meitat d'any és una mica estrany.
Sí, oi?
Perquè... Quant duren les temporades, tu?
La temporada normalment va del setembre, de l'1 de setembre, juny. Més o menys, sí, fins a finals de juny.
Sí, això és
ja anem tard, eh?
Això és una cosa que a mi, no sé, això de que l'estiu no es puguin fer les mateixes coses, que l'hivern sempre m'ha semblat una mena de cosa estranya, no? Això és la societat de consum, eh?
Ai, Déu meu, en tot cas saludem més gent a l'estudi Ramon Bernils, Julen Tortosa, Eva Garrido, els dos, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
I avui, mira, farem avui de tot, Àngel, perquè tenim
de
temps
tot?
A l'hora. Sí, 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 mira, repassarem estrenes, analitzarem un parell de pel·lis, bueno, ha fet una, la de l'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra,
sí.
A veure com li va anar, per cert. També repassarem cicle de cinema d'auto i després, d'altra banda, farem una retrospectiva i mirarem, diguem, els moments més destacats de la temporada i també mirarem endavant per veure què ens portes amb el cicle cinema d'autor.
El proper cinema, d'acord. Molt bé.
Tenim,
no sé si cosa. Podré aguantar-ho. No sé.
Jo confio en tu. En tot cas, Eva, comencem per les estrenes.
Doncs, com tu vulguis, comencem per la primera.
Vinga, endavant.
Que és El amanecer del planeta de los simios, que la podem veure a Cinesa i a Yelmo.
Hemos vivido un infierno. 4 años combatiendo ese virus.
Era un virus creado por científicos en un laboratorio. Los simios no tienen la culpa.
¿Quién coño es culpable si no? Ya han aniquilado a medio planeta.
Si tenemos que luchar contra ellos...
Vinga, doncs aquesta pel·lícula de Matt Reeves és, diguéssim, la segona part del planeta de los simios, on ara els simis i els humans viuen a la Terra, després viuen conjuntament, són les dues races, de moment viuen en pau i tranquil·litat, però a causa d'una guerra imminent es disputen, doncs, aquesta... A veure quina és la raça dominant al final, si simios sobre humans o humans sobre simis.
Déu-n'hi-do.
De nassos, eh?
Deia, sí, no està molt ben explicada, realment,
bé,
però deia que era la seqüela del planeta dels simis de les noves.
De les noves,
el original.
Exacte.
Que sembla que la primera la va fer el Tim Burton, si no m'equivoco.
La primera de les noves la va fer el Tim Burton.
De les noves va fer el Tim Burton.
Sí, senyor. Sí, sortia el Mark Wahlberg, si no recordo malament, aquella pel·lícula, el protagonista.
Sí, feia de simi o
no? No, feia d'humà, feia d'humà. I sortia el Charlton Heston fent de mico en aquella pel·lícula.
Encara vivia, no?
Ah, encara vivia.
Va ser un fracàs, aquella pel·lícula. De tot, eh? Aquesta no sé, anaves a dir alguna cosa, Eva.
No, anava a dir que són unes pel·lícules que l'altre dia comentàvem amb el Sergio, que no les acabem d'entendre al final, el plan, la de los simios. A veure, Àngel, doncs, sisplau. Sí, són embolicades.
Bueno, aviam, anem a fer una mica d'història de l'època dels romans.
Home, això, les primeres pel·lícules sí que eren dels romans.
Això forma part de... Començant és un llibre un tal Pierre Boyle, si no m'equivoco, i d'aquí es van fer 3 pel·lícules excepcionals per mi sobre la destrucció de la civilització i d'aquesta cosa, d'aquesta poca diferència que hi ha entre humans i simis, o de l'evolució de l'espècie humana. Va, llavors, això és l'origen, això ho explica tot. Llavors, la segona part, la segona entrega, per dir-ho d'alguna manera, que ara en portem dues, em sembla, no?
Sí.
Doncs aquestes van més per la part tecnològica de la posada d'imatges que no de la part, diguem, filosòfica o humanística. Això.
En tot cas, ens quedem,
jo no l'he vist, aquesta,
ens quedem amb les del Charles Heston.
No, jo penso, aviam,
estaven bé aquelles.
Per mi les tres estan molt bé.
Sí,
jo no vaig a favor de les pel·lícules dels anys 70.
No.
Ara, actualment, només cal assenyalar que ara la tecnologia s'imposa a la part, podríem dir, humanística i filosòfica.
Llavors depèn al final també de la responsabilitat que tingui el director per dir, vaig a fer una cosa més.
Però els directors d'aquestes pel·lícules, excepte el Tim Burton, a la primera, no té cap responsabilitat. Són pel·lícules de productor.
Sí.
El productor diu, mira, això funciona, i poso el primer que fa sèries de televisió, que en sap una miqueta, i el posa com a director.
En tot cas, una pel·lícula protagonitzada pel Gary Oldman, pel Jason Clarke, i el que fa de simi protagonista és l'Andy Serkis, que aquest home feia de Gollum al Senyor dels Anells, i feia de King Kong també amb el Peter Jackson.
És un enciclopèdia del Senyor dels Anells, tu, eh?
Has vist? Clar. No sé, tinc una fama,
no sé.
De ser un sabador del Senyor dels Anells,
sí,
jo no sé com me l'he guanyada, però...
Jo sí que ho sé.
En sé molt menys del que pot semblar.
Matxacant.
Eva, anem a altres pel·lícules, però ja la matxaquem.
Doncs sí, ens n'anem a una altra estrena, que també podem veure a Cinesa i a Yelmo, que és Aviones, equipo de rescate.
Who would have thought 40 years ago we'd all be sitting here doing Mont.
Todos los días se juegan la vida. Hace falta honor, confianza y valor para ganarte tus alas.
Val, doncs aquesta pel·lícula està dirigida pel Robert Gunaway i doncs és la segona part de la primera pel·lícula d'aviones, que si no ho sona és aquesta pel·lícula d'animació tipus Cars però amb avions, i el protagonista és un altre cop el Dusty, que la primera pel·lícula tenia molta por a les alçades, tot i que finalment acaba sent un gran competidor i acaba assolint un gran nivell en relació a això de fer piruetes a l'aire. Però en aquesta segona part la seva missió està en formar part d'un equip d'avions d'un parc de bombers i aconseguir que el Parc Nacional de Piston Peak se salvi d'un terrible incendi que ara està desolant el pobre.
No l'he vist, però m'han agafat ganes de, sí? de veure-la. És que ho has explicat d'una manera que incita a veure una pel·lícula d'avions.
Amb ganes, home.
Sí, ganes, sí. Només dic que la primera part de l'animació era excel·lent i sí. Suposo que s'ha conservat en aquesta segona.
Home, a mi el que em van dir de la primera, jo no l'he vist la primera. El primer que em van dir era que era igual que Cars, que per cert, ara sona la música de Cars, per cert, igual que Cars però amb avions.
Sí, no, és que els vehicles es transformen i els arguments queden. A mi em va dir una vegada un director de cine fa temps que, per exemple, un western és igual que una pel·lícula de gàngsters, però en lloc d'haver cotxes hi ha cavalls.
Ah, mira.
I aquí és el mateix, en lloc de fer avions hi ha cars, cotxes.
No està mal trobat.
Oi que no?
Anem a una altra pel·lícula, una pel·lícula que només tindrà un passi aquest diumenge.
Doncs sí, però faig un apunt en relació que deies que la primera va estar molt bé. Realment les crítiques de la segona també diuen que és maca de veure, també que hi ha moments emocionants, no?, dintre del sentit del que seria la pel·lícula, potser seria per nens o el que sigui, però les crítiques la deixen força bé, la d'aviones. Anem a aquesta pel·lícula que deies que només té un passi, que és els Monty Python Live Mostly, i és que el diumenge 20 de juliol al Cinemas Yelmo s'emetrà des del O2 Arena de Londres el denominat espectacle Monty Python Live Mostly, que en castellà seria Monty Python en vivo, más o menos.
Who would have thought 40 years ago we'd all be sitting here doing Monty Python, eh?
I am. Oh, I'm a lumberjack and I'm okay. I work all night and I sleep all day.
He's a lumberjack and he's okay. He works all night and he works all day.
I cut down trees, I eat my lunch, I go to the lavatory. On Wednesdays I'll go shopping and have buttered scones for tea.
Men!
Doncs bé, com comentàvem, és una retransmissió en directe, no és una pel·lícula, sinó que és un en directe des d'allà, des de l'Arena de Londres, on veurem doncs els Monty Python doncs donant-se cita en una actuació en viu i fent doncs de les seves aquell humor tan característic que tenen, que hi ha gent que li agrada, gent que no.
Bé. A favor o en contra, Àngel, dels Monty Python?
T'agrada, tu? Bé.
No gaire.
Ai.
A tu, Julen, t'agrada?
Jo el desconec.
No? Ah, coneixes el Monty Python.
Ostres, doncs, tens feina, eh?
Sí.
Tens feina.
Què hauràs de fer?
Doncs bé, jo penso que aquest espectacle és un espectacle que és imprescindible per les fans de Monty Python, perquè ha estat un dels grups que ha revolucionat, un dels grups d'humor, que no grups musicals, que ha revolucionat més el cinema d'humor dels darrers anys. I un grup irreverent, un grup que fa una crítica de la societat d'una manera original i que després es van separar i cada un va anar pel seu cantó, no? Aquí, per el que he llegit, perquè jo no l'he vist, evidentment, l'espectacle, no he anat a Londres a veure'l, doncs em sembla que estan en plena forma, i són tots menys un que es va morir,
sí.
I aleshores els que queden estan en plena forma, i el que fan és recordar des de ulls d'ara el que feien en el sentit de la vida, aquestes coses.
La vida de Brian, em apuntava el Joan Vallvé,
Brian,
els cavallers de la mesa quadrada, sí, bé, en tot cas.
Per mi són genials, per mi. Hi ha una que es diu la bèstia del rei, no, per exemple.
Ostres, sí. En tot cas, hora, a les 8 del vespre, un únic passi i preu, un preu que no és habitual, que ningú es pensa que és una pel·lícula. L'Àngel apuntava, diu, això és com, però ho deia fora de micròfon. 14:30. costa en aquesta ocasió veure els Monty Python, però vaja, ho podem veure live, com diu el títol, que serà més un luxe, i a més a l'Os Arena, que és un lloc excepcional.
Sí, a veure si tenim en compte que si vols anar a veure personalment, has de pagar l'avió, l'hotel i l'estrada...
Home, s'ha de compte i tot, diria.
Surt barat, més barat.
I a més, diré una cosa, jo un dia vaig anar a l'Os Arena a veure un concert i estava a l'altra punta, no vaig veure res.
Ah, no?
O sigui que depèn com, més val veure el cinema.
Això.
I on està aquest escenari?
L'Os Arena és a Londres, però pràcticament als afores de Londres.
Ja, perquè no...
Sí, sí, a l'illa dels gossos és. O sigui,
ah,
a fora. Sí, sí, exacte, és, és més lluny. Però vaja, en tot cas és un lloc molt gran, massa gran, fins i tot diria jo. En tot cas, hem analitzat també els Monty Python i si us sembla, anem a la comentari del dia. Parlem avui de la vida 100 anys que es va escapar per la finestra.
M'heu d'ajudar a trobar una persona. És un iaio de 100 anys que es diu Alan Carlson. Té els meus diners. Porteu-me'l així que pugueu.
El camarada Stalin vol que li expliqui tot el que sàpiga de la bomba atòmica.
Però podríem fer una copeta primer.
Ei. Doncs una pel·lícula basada en un best-seller, que això hauria en principi de ser garantia de taquilla.
O pejoratiu, no?
O pejoratiu.
Deia pel·lícula dolenta.
Perquè la pel·lícula, Àngel, com l'has vista? T'ho t'ha agradat?
No, a mi no m'ha agradat.
No és l'únic, eh? Hi ha molta gent que no li ha agradat.
És a dir, aquest tipus de pel·lícula s'ha de connectar una mica amb el sentit de l'humor del realitzador. Jo la veritat és que no he connectat, perquè em sembla que és un humor molt fàcil. Bé, el punt de partida està bé. Un vell de 100 anys, que no sembla que l'actor no sembla que digui 100 anys, per tot.
Una miqueta menys, no?
Sí, per això que sí, bastant menys, eh? I s'escapa i a partir d'aquí es compagina amb un flashback de la seva vida, que resulta que aquest home era un especialista d'explosius, que el va contractar, contractar gent molt important, com per exemple l'Oppenheimer, que va ser el pare de la bomba atòmica dels Estats Units, o bé el Franco, que no va ser el pare de res, i coses d'aquest estil. Llavors, fan una paròdia d'aquests personatges i a mi em semblen facilongues. No sé si diu en català així, però en castellà queda clavat, no?
No sé, de tota manera, a mi el que em van dir és que el llibre està molt bé, que reies i tot plegat, que la pel·lícula, en canvi, no té aquest punt d'humor ni aquest punt irònic que tenia el llibre.
No sé, jo el llibre no l'he llegit. És que a mi no m'agrada comparar llibres amb pel·lícules,
no,
perquè són coses diferents. Això és la típica operació best-seller de llibre i de pel·lícula. Uns es recolzen l'altre i d'aquesta manera es venen més les dues coses, no? Perquè ara ja dic, no m'ha agradat. I això que dius tu, compraré el llibre i si m'agrada més. I tampoc t'agrada. I t'has fumut. Perquè llavors has pagat l'altre i t'has comprat el llibre. Bé, jo la veritat és que jo no vaig connectar ara, tampoc dic que la pel·lícula sigui dolenta, ni molt menys. És original en el plantejament, el que passa que per mi la resolució és massa tòpica, massa convencional. Que es vagi en Franco, per exemple, ballar en flamenc, en principi està bé, no està mai malament, però... O que es vegi una cosa que em va indignar bastant,
sí,
és que al maig del 68, quan aquest home, aquest especialista en explosius, recrea el maig del 68, surtin tots vestits de l'època de Lluís XIV. No és la puta, tu, lo sento.
En tot cas, Eva, fem un repàs de com deixa la crítica aquesta pel·lícula?
Aviam.
Doncs sí, per exemple, hi ha una persona que em fa molta gràcia la frase, no? El Dave Calhoun, del Time Out, que diu un amable desastre. Vull dir, i així, i ho resumeix, un amable desastre. Després, Angie Errigo, de l'Empire, diu una absurda aventura que resulta divertida i estrafalària, però no tan desternillante como se piensa que es. Aún así, se beneficia de unas entretenidas complicaciones y una atractiva producción.
És una pel·li que es creu més graciosa del que és, no? I un queda amb això, eh? Que es pensa que fa més gràcia del que fa. Això és el típic convidat de taula que és incòmode, eh? Que es creu molt graciós i al final... No t'ho has passat mai, això?
Sí,
que esteu a un dinar i hi ha un que es creu graciós i no ho és i dius, ostres, no sé on ficar-me, tu.
A mi em passa quan hi ha algun autor o escriptor o cineasta que diu que és un humorista.
Sí.
Llavors ja em poso en guàrdia perquè un humorista ja t'ho diu, i vull fer riure. I si no et fa riure...
És un fracàs total, això.
I normalment, no sé si us passa a vosaltres, a mi no em fan riure quan diu que és un humorista.
Sí,
a més que sigui ja un humorista, ja dic que té un currículum d'humorista, però que digui, no, vaig a fer un programa d'humor.
Ara una mica més endavant parlarem d'això, precisament de gent que parlo jo per mi mateix, compte, de gent que hauria de fer gràcia que a mi no me'n fa. Però bé, això ara en parlem.
I per què dius que ets un verdader tu mateix?
Ara, però perquè parlo per mi, potser algú li fa gràcia.
Tu també fas d'humorista o què?
No, jo no va... De moment no sé si faig massa gràcia.
Sí, però tens acudits.
Sí, no, home. Ah, carai.
Home, jo composo acudits a casa.
Sí, ell composa.
En fi, aquesta és la pel·lícula que volem comentar avui. Avui anem pim-pam, d'un lloc a l'altre. Si et sembla, Àngel, repassem la pel·lícula del cicle cinema d'autor d'avui.
Sí, quién es?
Tenim. Y es Mi encuentro con Marilú.
Això. Mira, Paul, levántate. Hace muy bueno, vamos.
¿Y a mí qué me importa que haga bueno?
¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te has ido?
No podía más. Estoy harto de todo. ¿Es que nunca has estado harto? Simplemente harto.
¿Harto de tener un hogar? ¿Del dinero? ¿Del éxito? No, nunca.
Quiero que todo acabe, Max.
Aquest crit em sembla que va d'un suïcidi.
Però... Doncs sí, un intent, perquè és un home que està fart amb la seva vida, ho vol deixar tot, fins i tot un amic, si ho hem sentit al tràiler, li pregunta, però si ho tens tot, una família, tens diners, una casa, una dona que t'estima, però ell no està content amb la seva vida. Agafa, se'n va, i en aquest camí que fa, que emprèn ell sol, troba una noia, una joveneta, que trontollarà una mica Ai. La seva vida.
Àngel, què ens expliques d'aquesta pel·li?
Doncs això, ella ho ha explicat molt bé.
Avui treu de lloc, l'Eva?
Sí, no, es compenetrem
per res, per res.
No va al cine, però es compenetrem molt. La gràcia de la pel·lícula està en que aquesta situació que s'ha vist moltes vegades està explicada amb molta sensibilitat i sense cap tipus d'escabrositat, cosa que aquí sempre es pot acabar doncs que tinguin una relació sexual, aquestes coses. Aquesta no, aquesta és una pel·lícula d'allà, ja ho diu el títol, llargues converses entre ells dos, que expliquen diferents punts de la vida, de l'existència, des del punt de vista d'una persona molt gran, bueno, no molt gran, no, de 50, 60 anys, i una noia molt, bastant jove, de, que deu tenir 20 anys. Jo penso que és una pel·lícula típica francesa.
Home, és, ja està, això ja ho tenim.
I ja sabeu que, últimament, jo penso que el cine francès és dels millors que es fan en el món en aquest moment. Cada pel·lícula que veig m'ho està demostrant i que les dues interpretacions estan la merda bé.
Perfecte. En tot cas, fem una mica de memòria així fàcil. Preu de l'entrada, 4 euros per internet, 4,30 en taquilla, i podrem veure la pel·lícula a les 5 de la tarda, a quarts de 8 i a les 10 de la nit.
Molt bé.
M'ho sé de memòria, això, mare.
Sí, tant, senyor.
Avui, a part de repassar tot el que hem repassat fins ara, que és, diguem, l'habitual, el que fem sempre, avui anem una miqueta més enllà, tenim un pèl més de temps per gaudir avui de cinema, i si et sembla, Àngel, podem fer un repàs de les pel·lícules més destacades de la temporada, què et sembla?
Bastant molt bé.
Doncs mira, comencem per una bastant recent, ciència-ficció, amb Tom Cruise, El filo del mañana.
Lo que voy a contaros os parecerá una locura, pero tenéis que escucharme. Vuestras vidas están en juego.
¿Puedo ayudarle, señor?
¿Qué día es hoy?
¿Para usted?
El día del juicio final.
Acaba de llegar con los nuevos reclutas.
¡30 segundos para el lanzamiento!
Doncs el Tom Cruise fent de Tom Cruise, no?
Sí, la van comentar fa molt poc.
Sí, fa un mes, deu fer, que la van comentar. Aquesta
aproximadament. És una pel·lícula que està... diríem que té un punt de partida que està molt bé i com passa sempre amb el cine americà, després de supeditar a la cosa d'acció i tot això. Ara... és potser de les millors d'aquesta cosa de preveure el futur i, però jo li noto faltar que quan es preveu el futur i es mostra des del passat es podria veure si hi ha la possibilitat de canviar el futur des del passat. És a dir, ara imaginem-se que comencem el programa ara, no?
Sí, ui.
I portem mitja hora.
Coses.
I portem mitja hora. I llavors anem al començament del programa. El podríem canviar?
Escolta, tindria molt de mèrit que qui ens estés veient ho entengués el que està veient.
Això, que sí.
Això és el que té mèrit.
No, però això és això,
Home, però això sempre s'ha dit en els viatges al passat, sempre es diu que les persones no poden tocar res, ni perquè en el passat, ni... qualsevol cosa que passi al passat, en aquest viatge que es faci, pot agafar i repercutir en el futur d'una manera inimaginable, no?
Totalment. Sí,
però hi havia, per exemple, la trilogia de Regreso al Futuro, que sembla que l'heu volgut, suposo que aquesta l'heu vista.
Sí, home, i tant.
En aquesta em sembla que es pot alterar, o per exemple... Peggy Lou, Su Se Casó, que és una pel·lícula del Francis Ford Coppola, que també passava exactament. No, però jo penso això, ara. Imagino vosaltres que ara són les 11:30 del matí I encara no hem començat el programa. Què fem? Comencem un altre cop?
No.
El modifiquem?
Fem altres coses.
Esteu contents del programa fins ara?
Sí, avui sí. Avui ens podem queixar,
sí?
Però fem una altra cosa, per trencar-ho tot.
Sempre es pot millorar, no?
Vinga, va, no ens enrotllem. En tot cas, una pel·lícula que està ben resolta, en tot cas. Anem a una altra. Quan deia això que hi ha coses que a la gent li fa gràcia, que hi ha gent que pretén fer gràcia i a mi no em fan gràcia, em referia a Ocho Apellidos Vascos. Mira, ara em deia l'Àngels si he vist la pel·lícula o no. Saps què passa?
És que a mi el Dani Rovira...
No, és que a mi el Dani Rovira no em fa gràcia. El Dani Rovira, el protagonista, a mi és un tio que no em fa gràcia. I em sap greu per ell, eh? Oh, però no hi puc fer res.
Jo no el coneixia fins que el va veure la pel·lícula. Crec que surt a la tele, no?
Sí, és monologuista, no?
Sí.
Ah, és monologuista.
I també està en una sèrie de Telecinco, la de B&B, la de la Belén Rueda, també està allà. Fent una mica de paper de periodista gracioset, també.
Veus?
Això que has dit defineix bastant bé el que és la pel·lícula. És l'estil Telecinco portat al cinema. El que passa que, com que ha utilitzat els tòpics típics i convencionals de sempre sobre els bascos i els andalusos, a la gent li fa gràcia a tu, i això a mi em produeix bastant de tristor, perquè veig que aquí no evoluciona ningú, tu. Aquest tipus de cine es feia als anys, després del començament del Franco, als anys 40-50, es feia això. El manyo que feia, si no t'apartes tu, i aquestes coses del tren, després... no ha evolucionat gens, llavors jo penso que la societat espanyola, que li agrada aquest tipus de cine, em fa molta pena perquè no evoluciona.
Un taquillazo, però vaja.
Ai, a part, no fa gràcia, eh?
Gràcies, Àngel. Anem a una altra pel·lícula que ja sona de fons ara. També una decepció, Grace de Mònaco. S'esperava bastant d'aquesta pel·lícula i al final, res de res.
Sí, perquè aquesta, doncs... se li dona un paper a la Grace, que realment no va tenir històricament, sinó que se l'exalta. Sembla que sigui l'artífex de la resolució d'un problema que tenia a Mònaco amb De Gaulle. I llavors que ella, amb la seva presència angelical, va aconseguir encallar.
Totalment.
La veritat és que seria una mica com a Lola barrejat amb el Marie Claire.
Quin desastre. De paper cuixer, una altra pel·lícula, que aquesta sí que va funcionar un pèl millor, que era el Gran Hotel Budapest, la pel·lícula de Wes Anderson. Aquesta parada?
No massa, tampoc. No.
Llàstima, no?
Sí.
No, aquesta dic gràcia perquè el Wes Anderson aquesta... parla que ens agrada i que, ostres, una llàstima.
Sí, el Wes Anderson sí, però és un tio molt especial. Sí,
molt.
La pel·lícula, evidentment, a mi em recorda molt la de l'abuelo en la qüestió de plantejament i la qüestió de resolució.
Que va de gracioseta, no?
Sí, no, és que... Volen, com diria jo, fer riure malgrat tu, i aleshores, esclar, a mi trobo que no. Mm-hmm.
Sí, sí, llàstima tu. Més pel·lícules.
Això és molt personal, eh?
Home, i tant. Mira, parlem d'un parell de pel·lícules que van sonar per l'Òscar, i una que, de fet, va aconseguir moltes coretes. Dallas Buyers Club, aquesta és una d'elles, sí, sí. I l'altra, Filomena.
Sí, sí, sí.
Sí, a mi les dues sí, em van agradar, una per un motiu, per la seva duresa, i l'altra perquè era un retrat molt novetós d'una dona.
Sí, sí. Una altra pel·lícula, aquesta als Goya li va anar molt bé la cosa, Vivir es fácil con los ojos cerrados.
Aquesta és del David Trueba, que és una pel·lícula que no està gens valorada, però jo penso que té molt bones intencions, però mira, em va semblar una mica soseta.
Llàstima.
I això que el David Trueba és un tio molt brillant.
Sí, sí. Anem a l'altra pel·lícula. Aquesta, molt en clau local, ens va agradar molt. És un
Cugat.
Sí, sí. És un documental, Ignasi Yema.
A la meva vida sempre m'ha acompanyat una càmera fotogràfica.
Jo puc fardar de que pocs fills tenen una mare amb 80 anys que poden anar a fer nudisme gay en una platja de Can Caneig.
Però qui em va molestar?
En tot cas, tot un personatge, l'Ignasi Millet, que va estar aquí al programa, es va fer un passi amb el director, amb el Ventura Pons, al Cinema Estinesa. Vaja, una pel·li que està bé.
Bueno, exactament, el passi no es va fer amb el Ventura Pons. Perquè...
Ah, no, el Ventura Pons no, va tenir un
accident.
Sí, amb bicicleta.
Va tenir un ictus i va estar
sí.
2-3 mesos en observació, va acabar la bicicleta
en el
moment que tenia que fer la presentació.
De tota manera, s'ha de dir que el Ventura, malgrat això, molt amablement ens va atendre per telèfon aquell
dia. Sí. Que... jo el vaig anar a visitar, el Ventura Pons el conec bastant, i vaig anar a visitar-lo a casa seva al cap d'un temps, i llavors m'ho va explicar tot això, i bé, em va explicar que la pel·lícula de l'Ignasi, evidentment que que és el, tota la pel·lícula sobre un personatge irrepetible. Sí, sí. Però jo penso que, a més, això no m'ho va dir ell, perquè clar, no, no és tan immodest, jo penso que la gràcia és el Ventura Pons de treure-li tot això de dins del personatge, perquè clar, tu dius, oh, és que aquest és igual que la realitat. Sí, sí, d'acord. Però després fes el guió, poso a dintre. Jo penso que és una gran pel·lícula, un gran documental sobre un personatge, i un personatge irrepetible.
Anem a altres pel·lícules, si et sembla. Una de les importants també està en Nebraska, per exemple. Sí, que m'agrada moltíssim,
sí, Nebraska, amb la gran interpretació de Bruce Dern, home, que és un home que per la seva vida no havia fet pràcticament res, ara quan està ja a punt d'entrar al The Grave Monument.
Oi, pobre!
Fa la gran interpretació de la seva vida. No trama, aquesta web es diu Grave...
No hi entres mai.
No, escolta.
Ja m'ho pots fer molt a punt.
Perquè estan tots els morts de tot el
rotllo. Dues pel·lícules més, Fly the Oscar, El llop de Wall Street, i d'altra banda, 12 anys d'esclavitud, molt diferents.
Però... Millor la primera que la segona, el 12 anys d'esclavitud.
Home, d'aquesta vas dir tu que era una obra mestra, eh?
Sí, quasi, no sap l'obra mestra, perquè posa de manifest com era l'esclavitud, d'una manera real, que amb el cine normalment no posa sempre l'adultera, una mica en plan melodramàtic, i El lobo de Wall Street a mi em sembla molt massa pirotècnia.
Llàstima, tu. A mi m'agrada molt, eh? Trobo que va ser molt divertit, en tot cas. Una altra pel·li que em van parlar aquí al programa amb el seu director, amb la por, la pel·lícula, amb el Cadena, que va ens visitar. Aquesta m'agrada molt, a tu, una pel·lícula sobre violència domèstica.
Sí, a mi el Cadena m'agrada perquè sempre tracta de fer pel·lícules diferents, i això és molt important. En el moment actual, totes les, si parlant des del punt de vista narratiu, eh? En el moment actual totes les pel·lícules són iguals narrativament.
Sí, sí.
I ell no, ell fa pel·lícules que volen suggerir a l'espectador coses perquè l'espectador opini, no el manipula, sí, sí. Com la més, i això em va agradar molt.
Vam tenir una altra pel·lícula també que vam comentar aquí al programa, Blue Jasmine, del Woody Allen, poca cosa hem de dir, l'aquest Blanchett espectacular en aquesta pel·lícula.
Espectacular, i un retrat de dona molt dur, que molts van dir que era una versió de la Blanche Dubois, oi, de la Vivian Leigh d'Un tremell llevado de seu, però jo penso que...
Va més enllà, oi?
Més que això.
I tant. Una altra que també sabem que tens debilitat per aquesta pel·lícula. Tots volem el millor per a ella.
Sí, també, perquè Marcoll. És la Marcoll, que sí, és un fenomen de dona directora. Sí, sí. Personalment no ho sé. Té 30... Quan va fer la pel·lícula tenia 30-31 anys, aproximadament, i la pel·lícula té una profunditat. I jo trobo que és una pel·lícula que no ha tingut l'èxit que mereixia, perquè, per exemple, estic parlant a nivell de premi, sobretot, perquè els Goya sembla que només li van donar el premi al protagonista, i prou, no sé. Però vaja, val la pena.
I un altre fenomen d'aquesta temporada, Gravity.
Sí, aquesta és molt original, perquè quan tothom s'esperava el 2001, Odissea de l'Espacio, aleshores resulta que fa una pel·lícula molt austera, sí, sí. Que es veuen allà... Tu l'has vista, aquesta?
Aquesta l'he vista, i l'angoixa és...
I això que ho fa sense efectes especials, pràcticament molt, molt austers, no?
No cal tirar la casa per la finestra per fer grans pel·lícules, eh? Això ja ho hem vist. En tot cas, hem tingut un any amb pel·lícules molt interessants, amb una recta final que l'Àngel criticava pel·lícula rere pel·lícula, però per malament, una llàstima, ens hem quedat de les més interessants, tot s'ha de dir. I, Àngel, et demano un últim favor. Fem un repàs express del que ens espera de cara al cicle de cinema d'autor de la propera temporada.
Molt bé.
Mira, tenim un cop més una nova programació. Com has fet aquesta tria, Àngel, en aquesta ocasió?
Bé, ja saps tu que aquest cicle sempre fa a través del que tens, no? Del que hi ha al mercat. No s'ha dit, tinc la intenció...
No, a veure, això és fer trampa, Àngel, perquè hi ha moltes pel·lícules. Llavors, 14, fer una tria...
14, no?
No. Al món hi ha moltes pel·lícules.
Al món sí, però Espanya, tens Espanya no tantes.
Però, a veure, del que hi ha al mercat per triar hi ha molta cosa. Llavors has de triar les que tu creguis que són adequades. I aquelles que tenen el segell d'autor.
Han de tenir segell d'autor, han de ser en versió original, han de procurar ser inèdita de Sant Cugat, i tot això llavors no te queden tantes, no pensis.
Anem a veure si repassem molt ràpidament aquestes pel·lícules.
Digues,
la primera,
digues títols.
Vinga, Quai d'Orsay, o Cròniques diplomàtiques.
És una... En Bertrand Tavernier és un dels grans mestres del cine francès, i aquí mostra el seu costat irònic sobre la política francesa.
Una altra, Viva la Libertat.
Aquí és italià, és un tema, diguem, molt semblant, que és bastant irònica, sobre els polítics, interpretada per l'actor de La Gran Bellesa, i que demostra que a través de dos germans bessons es pot substituir un polític i fer una política, i fer una política millor.
No està malament. Le passé, el passado.
Reflexió sobre la immigració, sobre els problemes de la parella d'un iranià i una noia iraniana que viu a França.
Una de Noruega, Oslo, 31 d'agost.
Molt dura, molt dura. És una pel·lícula sobre les drogues d'un noi, no, d'un jove que vol rehabilitar i ho té molt difícil i que, a més, no es veu en pel·lícules noruegues. Per això és la gràcia.
Anem a una pel·lícula francesa i belga, Les Garçons et Guillaume à table.
És molt original, aquesta pel·lícula. És una pel·lícula molt personal del seu realitzador, que va fer una obra teatral, i és una elogi de l'homosexualitat, de fet, de la llibertat d'escollir el sexe.
Ida.
Ida és una pel·lícula molt dura, és una pel·lícula polonesa sobre els horrors de la Alemanya nazi sobre Polònia.
Un nom molt conegut, una directora molt coneguda, Sofia Coppola, amb The Bling Ring.
Un fet real. Hi havia unes noies que es deien, li van posar The Bling Ring, que robaven a les cases dels famosos. Entraven quan sabien per internet que no eren a casa i entraven i robaven.
Ho posen fàcil, realment. Anem a Francis A, de Noah Baumbach.
Quina has dit, perdó?
Francis A.
Ah, sí, aquest és un retrat d'una noia que als 27 anys doncs, no sap què espera de la vida i viu d'una manera provisional. És allò de que, saps? Mira, vaig vegetant, m'ho passo bé, però...
Caram, tu. Una pel·lícula romanesa que arriba el 13 de novembre, es diu Positia Copilului, i això vol dir mare i fill.
Ho has dit de nassos.
Sí, home, jo sóc molt romanès, ja ho saps.
Sí. Pues no t'ho puc contestar en romanès, perquè jo no sé, tu. Una mare possessiva que fa pensar que de mare només n'hi ha una, sortosament.
Déu-n'hi-do. Dava, de Lunchbox.
Ah, vale. Ah. Ara sapint dir, mira, tu. Això hi ha un article avui, si no m'equivoco, ahir, al País, que parla del fenomen aquest. Resulta que a Mumbai, resulta que la gent envia el dinar a casa, al treball, les dones ho fan, i envien a través d'un servei de missatgers cada dia. I la pel·lícula parla d'això. És molt interessant i molt divertida i molt humana.
Agost,
jo per mi la veritat l'he posat per dos motius. Perquè és el dia de la dona, i llavors perquè és una pel·lícula que a molta gent li pot agradar comparar-la amb l'obra teatral, que l'obra teatral d'agost ha estat un dels èxits grans de fa un any. Sí. A mi pràcticament no m'ha agradat massa. Ara, les interpretacions són fabuloses, són la Meryl Streep, la Julia Roberts, una pila de gent.
Garantia d'èxit. Anem a la pel·lícula hongaresa, a Nagy Fuset, que vol dir El gran cuaderno.
Molt dura. Segona Guerra Mundial, uns nens posen amb una llibreta les seves vivències i sobretot parlen de la seva àvia.
Vinga, va, que ens queden poques. Una pel·lícula japonesa, Una família de Tòquio.
Una és un remake, una nova versió d'una pel·lícula d'un tio que es deia Ozu, que és un dels grans cineastes japonesos de tot el temps, que va aconseguir parlar de la vida quotidiana d'una manera molt creativa.
Una pel·lícula francesa, Jeanne et Jolie, jove i bonica.
Aquesta també és molt discutible. Una noia de 17 anys es prostitueix. Però es prostitueix perquè, mira, si té pocket money, té diners de butxaca, encara que rep de la seva família en té poc. És molt dura i molt discutible.
Doncs aquestes són les pel·lícules que podrem veure al cicle de cinema d'autor d'aquesta temporada que arrenca el 18 de setembre.
Sí.
Això, igualment, recordeu que aquí al Sant Cugat a Fons recordarem cada setmana quina pel·lícula podrem veure aquesta setmana, la setmana en qüestió al cinema Cinesa. Tot això programat pel gran Àngel Comas.
Enorme,
per tot, per l'edat i per moltes altres coses. Àngel, què t'he de dir? Ha estat un gran plaer compartir amb tu aquestes estones d'estudi a l'estudi Ramon Bernils. Esperem sentir-te més aquí la temporada que ve.
Jo he après molt de vosaltres, de veritat.
No tant, no tant com
ho dic en sèrio, perquè saps el que passa? Que si un no té contacte amb gent de diferents edats amb aquesta cosa del cinema, un perd la perspectiva. Llavors t'ancles en una visió del passat i en vosaltres veig una visió nova. És a dir, per exemple, avui hem parlat de diverses coses i veig que hi ha una visió nova de la percepció del cinema.
Això és un honor que ens diguis això, Àngel.
No, no, però és veritat, és que un no es pot tombar d'esquena a la realitat.
Clar,
perquè, clar, tu dius ara, per exemple, estàs parlant del planeta de los simios, d'acord, són molt millors altres, però igual hi ha molta gent que li agrada les actuals.
Se la mirarà tota la vida, eh? No pots tancar-te, tancar portes. En tot cas, Eva, Julien, els dos, moltíssimes gràcies.
A vostè.
I Àngel Comas, moltíssimes gràcies, insisteixo. Igualment. I fins molt, molt aviat, que passi un molt bon estiu.
Igualment, gràcies.